Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1 en punt, us informa Olma Giró. El Papa ha rebut aquest matí a la cúpula de l'Episcopat espanyol amb el president, el cardenal Joan Josep Homé, i al capdavant, acompanyat pel seu, pel cardenal Carlos Osorio i pel portaveu Luis Argüello. El camí recorregut en la qüestió de la prevenció d'abusos a menors i el treball del sínode han estat els grans temes tractats, com també les migracions. Així ho ha explicat el cardenal Homé.
Me preocupa el tema de los inmigrantes, hemos hablado también. Y por ejemplo, decía una cosa que a mí me gustó mucho, de la España vaciada de la que hablamos, y de pues mira, cuántos pueblecitos a lo mejor hay casas allí que podrían estar algunos inmigrantes y podrían trabajar. Y luego, sobre todo, también la evangelización. Yo creo que las raíces cristianas de Europa no las podemos perder.
El cardenal Homé ha assegurat que el Sant Pare coneix perfectament la situació d'Espanya i ha estat informat sobre l'auditoria encarregada per la Conferència Episcopal a Cremades Calvo Sotelo. En aquest punt, el pontífex ha animat els bisbes a continuar el camí ja iniciat per l'Església. I més notícies. L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha negat qualsevol vinculació amb l'empresari Luis Medina, com recull la querella oberta per la Fiscalia Anticorrupció. La Fiscalia investiga Medina i l'empresari Alberto Lucero per suposadament cobrar comissions milionàries de diversos contractes públics de compra de material sanitari. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Almeida nega que la seva família tingui qualsevol tipus de vincle amb l'empresari que investiga la Fiscalia Anticorrupció. Assegura que el seu cosí no coneixia Medina. Únicament va facilitar un correu a una intermediària que li va dir que Medina tenia interès en fer arribar material sanitari a l'Ajuntament. L'alcalde de Madrid també ha aprofitat l'ocasió per dir que l'Ajuntament no és corrupte.
Ni el ayuntamiento ni ninguna persona que trabaja para el Ayuntamiento de Madrid es objeto de la querella, y esto es importante decirlo. El ayuntamiento, en su caso, es el agraviado, porque se les imputa un delito de estafa, con lo cual ya les digo que nos vamos a personar inmediatamente en el procedimiento judicial para ejercer todas las acciones que correspondan para que, en caso de que hubiera habido una estafa, el Ayuntamiento de Madrid pueda recuperar el dinero.
Almeida també ha reiterat que ell personalment tampoc no té cap vincle amb la trama que s'investiga.
Gràcies, Judit. I l'Aragó arribarà fins al final per aconseguir uns Jocs Olímpics d'hivern igualitaris amb Catalunya. El president Javier Lambán exigirà al govern espanyol i al Comitè Olímpic Espanyol que se'l respecti.
Lo cierto es que ahora empieza la hora de la verdad, la hora de que se haya de empezar el proceso de discusión y que se hayan de adoptar las decisiones definitivas en el marco donde se deben adoptar, que es en el ámbito institucional y en el ámbito político.
El president de l'Aragó s'ha sorprès que, segons l'informe de la Generalitat sobre la candidatura, les proves que s'han designat a l'Aragó són les que no podria assumir Catalunya. Lambán ha tornat a criticar que Catalunya faci una consulta per decidir sobre el vistiplau de la candidatura i diu que suposa una actitud antiolímpica. I a Ucraïna, la viceprimera ministra del país ha anunciat l'obertura de 10 corredors humanitaris. Es preveu que també es faci un passadís a Mariúpol, una de les ciutats més assetjades per a vehicles privats. A Mariúpol hi ha més de 100.000 persones que es troben en condicions límits sense els subministraments bàsics. La regió de Zaporíjia sumarà 4 corredors per autobusos i cotxes, mentre que uns altres 5 s'establiran a la regió de Lugansk. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Avui la selecció espanyola femenina de futbol s'enfronta al Brasil en un partit amistós. El duel, que jugarà a l'estadi José Rico Pérez d'Alacant, el servirà també per preparar la trobada de dimarts que ve contra Escòcia, que serà un partit classificatori per a l'Eurocopa d'aquest estiu. La selecció femenina torna a l'acció gairebé 2 mesos després de jugar a la Copa Arnold Clark al Regne Unit, on les de Jorge Vilda només van aconseguir una victòria. El gruix de l'alineació de la Roja estarà formada per jugadores blauranes. Fins a 9 del Barça formen part de la selecció en aquesta convocatòria. El partit començarà a les 8 del vespre i es podrà seguien per Teledeporte. En bàsquet, el Joventut de Badalona ja coneix els seus rivals als 8ens de final de l'Eurocup. Un cop acabada la fase regular, la penya jugarà la següent ronda contra el Radio Farmulm d'Alemanya. L'equip verd-i-negre accedeix a la fase eliminatòria com a millor equip dels 16 classificats, i això vol dir, per tant, que tindrà el factor pista a favor en totes les rondes fins a la final, en cas que la jugui, que es disputarien a partit únic. El partit contra l'UM es disputarà el 19 o el 20 d'abril, encara sense data, i en cas d'èxit, els de Carles Durant rebran el vencedor de l'eliminatòria entre el Virtus de Bologna i el Lletka Vilis lituà. La notícia arriba el mateix dia en què el club verd i negre ha fet oficial la renovació del seu capità, Albert Ventura, per 2 temporades més, fins l'any 2024. El jugador de la penya, que just avui fa 30 anys, s'ha format el planter de l'equip badaloní i és un dels que més partits ha disputat amb la samarreta verd i negre.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem a les dues amb més notícies a l'Estel Migdia i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ara mateix 6 minuts que passen de la una, la darrera hora del matí a Ràdio Estel. Clar, la una, i és aquesta hora que segur, que ja hi ha oients que mentre ens esteu escoltant, doncs esteu cuinant, penseu o pensant en el que dinareu, potser ja esteu entaulats. Avui, de fet, parlem de menjar, sobretot de qui cuina el menjar, de qui tria aquell producte i pensa, doncs, això com combinar-lo i alhora cuinar-lo, Olga.
Sí, el nostre convidat d'avui fa més de 25 anys que es dedica professionalment a la cuina. Vam tenir la sort que no li agradava estudiar i a casa li van dir, llavors, doncs mira, a treballar. Estava a la botiga de queviures de la família, on va elaborar una tècnica increïble per enrotllar canelons i ara és, entre d'altres, el xef del restaurant Moments de l'Hotel Mandarín, que en 3 anys, quan van començar, ja va aconseguir 2 estrelles Michelin.
Quina passada. Raül Balam Ruscalleda, com estàs?
Molt bé, content d'estar aquí.
Abans li hem dit al Raül, o sigui, és que ara ho dèiem, la introducció, hi ha molta gent que estigui preparant el dinar, gent com nosaltres, bueno, gent que estarà entaulada ja, clar, començant a dinar, o gent que té molta gana.
El run-run aquest de la panxa.
Sí, no? Oh, és el pitjor que hi ha,
I clar, llavors el Raül ens diu, intenteu no parlar de...
No, intentem-ho, provem-ho.
Ja t'avancem que serà complicat.
A veure què en surt.
Bastant. Home,
mira, primera, clar, és que aquesta setmana està marcada, no?, per l'alimentària, Raül, no? I on va ser dimarts que vareu presentar el 17? O dilluns?
Dilluns.
Aquest 17, que és el nou menú del Moments, del restaurant de l'hotel de Mandarín Oriental. Que, per cert, aquest menú 17 l'estreneu el 20 d'abril, no?
El 20 d'abril, el dia després de la Terra. O sigui, el dia 19 és el dia després de la Terra. També és el primer dia que serà que anirem sense la mascareta. O sigui, jo crec que és un bon dia per estrenar un menú, no?
I mira, no volíem parlar de menjar, però com serà?
Ja hi som.
Aquest 17.
Bueno, és un menú molt de pensada en el moment que ens trobem, sobretot la Terra, no? L'hem titulat 17, encara que sigui el nostre 9è menú temàtic, l'hem titulat 17 perquè són els 17 objectius que s'ha proposat Nacions Unides per l'Agenda 2030. I, és clar, cada plat, cada objectiu és un plat. O sigui que això era
fantàstic.
Molt fàcil, teníem ja... Ens van donar la llisteta feta, no? Dic que buscar la gastronomia de cada plat. Però ja des del zero pobresa, aigües netes i sanejades, una educació digna, una igualtat de gènere... O sigui, de tots aquests objectius hem tret la gastronomia.
I com es porta això al terreny, diguéssim, de la cuina? Per exemple, ens pots posar un exemple d'algun plat?
Doncs mira, una educació digna, doncs hem agafat unes faves a la catalana, perquè no deixa de ser l'educació, és on te... I a la cuina, sobretot, és on te comença tot això, no? Saber d'on són les orígens, d'on és el principi de tot. a l'educar d'on es fan aquestes faves, com es fan aquestes faves, on es produeixen aquestes faves, tindre tota aquesta cultura i tota aquesta educació que a vegades ens falta molt a les escoles, no? A Japó, per exemple, una de les assignatures a les escoles són les feines de casa. Clar, és una cosa que a vegades no tenim interioritzat com una cosa que va, sí, però és una cosa que ho fem tots i tots convivim en un espai que és casa nostra. Doncs jo crec que és molt important, no?, a l'educar el perquè de les coses.
El dia 20 estrenareu el que diu serà el 9è menú. Ara sí, esteu a la recta final del menú Meravelles del Món.
Sí.
L'anterior va ser Jocs Olímpics, després de la pandèmia sí, va venir Felicitat, va haver-hi un que era òpera. Com són aquests processos creatius? Per què decidiu, va, doncs, seran els 17 objectius als ODS?
Perquè era, mira, ens vam proposar el 17 perquè Mandarin des de fa 2 anys ja ha tret tots els plàstics d'un sol ús de tots els seus hotels. O sigui, quan entres i te'n vas a un hotel Mandarin Oriental i trobes el raspall de dents a cortesia, o totes aquestes coses, tot això està fet amb zero plàstics. O sigui, ja ens ha... Mandarin ja es va muntar en el carro i nosaltres que estem a dintre doncs ens teníem que muntar també en aquest carro. Pensa que les cuines professionals és un moment, i m'incloc a dintre, que estem superavançats tecnològicament, però hem perdut el nord amb la manera que fem servir les coses. O sigui, ens hem tornat molt còmodes i tirem moltes... O sigui, fem servir molt plàstic d'un sol ús que a vegades no és necessari fer-lo servir. O sigui, que no ens estem de res, si s'ha de fer servir una recepta, el fem servir, però ens fiquem davant d'aquesta bossa al buit, per exemple, i ens preguntem, val la pena o no val la pena? I això és una mica l'inici del 17, i a partir d'aquí va sortir la idea del 17.
Per tant, a partir del 20 d'abril, no?, al moment...
Sí, si tot va bé, i tot va en línia, toquem fusta...
Creuem
sí,
dits...
Sí, toquem dits el dia 20, sí.
Raül, quan no ets aquí cuina al restaurant, sinó que estàs a l'altra banda, és a dir, que estàs de client, de comensal, a tu què t'agrada?
Bé, a mi, menys les bledes i els cargols, m'agrada tot.
No t'agraden els cargols?
No m'agraden els cargols.
Tan bons que són.
Ja, bueno, no, m'agrada molt el suc, m'agrada molt sucar-hi el pa. Sí, sóc molt de sucar-hi el pa, però no m'agrada la textura del cargol, em fa una mica d'angúnia, és una cosa personal meva, eh? Però a casa em fan molt de cargols. Però no m'agraden, però m'agrada el gust que té sí que m'agrada. Però m'agrada molt, o sigui, disfruto molt de la cuina que es fa amb il·lusió i amb ganes. O sigui, des d'un menú de 10 euros, si es fa amb il·lusió i amb ganes i és bo, doncs ho disfruto moltíssim, fins al gran restaurant gastronòmic molt car. O sigui, el disfruto, molt sempre i quan hi hagi un sentiment a dintre, fins i tot d'un biquini, no?
Fa uns dies vas menjar un biquini. No, potser he anat molt endarrere en el teu Instagram i pensava que fa uns dies. No, perdona.
Sí. Soc biquinero, eh? Soc biquinero i de Frankfurt també soc, eh? Sí.
Mira, el setembre farà 26 anys que et dediques professionalment al món de la cuina. Quan va ser aquell moment que vas dir... Això està fet per mi.
Bueno, va ser un accident, ho has dit al principi. Jo dic que era molt mal estudiant, a l'institut ho vaig suspendre tot, menys gimnàstica, suposo, i plàstica, perquè se'm donava molt bé. I, doncs, com que ho vaig suspendre tots, em va sortir una mica la xuleria i vaig dir, doncs, vull deixar d'estudiar, jo no vull estudiar. L'avi Ramon, que era el pare de la meva mare, va dir, mira, fiqueu-lo a treballar, el nen se'ns espantarà, i demanarà estudiar una altra vegada. Perquè, és clar, un noi de la seva edat, la vida laboral no l'aguanta. Per això és molt més còmode estudiar. És clar, em van ficar en un lloc a treballar amb les mans. O sigui, a crear, a fer una alquímia. Des d'una xarcuteria, no hi ajudava jo a les botigues, però treballar amb una xarcuteria fins a començar a elaborar plats, com podien ser canelons, pastís de formatge, croquetes... Clar, tot allò em va atrapar, perquè a mi el que m'agradava era treballar amb les mans. A més, em donaven calés, i aquí això em va a la cuina, em va atrapar. Sí que quan tanquem la botiga, els meus pares, doncs, durant molt de temps, van obrir el restaurant el 88 i van tancar la botiga el 96, o sigui, va haver uns anys que van anar els dos negocis a la part i va arribar un moment que has de decidir quin dels nous negocis et quedes.
Clar, Raül.
Al principi, la botiga feia de paraigües al restaurant i va arribar un moment que el restaurant va començar a fer paraigües a la botiga. I allà vaig entrar al Sant Pau.
Clar, ja, tota aquesta gestió del temps, que jo entenc que deu ser supercomplicada, perquè clar, tu ets xef del moment a l'Hotel Mandarín. També sí. Estàs també està al Sant Pau de Tòquio. Des de fa 3 anys, amb en Murilo Alves, esteu al capdavant del Drac a l'Hotel Sant Jordi Boutique de Calella.
Sí.
D'aquí un parell de mesos, ara ho parlem amb la Olga, no? Obriu el Cuina Sant Pau.
Sí.
Com ho fas, això, de combinar tot?
Mira, amb una vida molt ordenada. Has de tindre una vida molt ordenada i saber tindre molt clar quins són els primers, quins són els segons. Tindre un bon equip humà que t'acompanyi, tindre un bon company de vida professional com és en Murilo, perquè una persona sola això no ho pots fer. T'has d'envoltar de professionals que creguin en la teva filosofia i t'acompanyin en el camí.
Tot just fa un parell de setmanes s'anunciava que amb el teu soci Murilo Alves Rodríguez obriríeu la primera setmana de juny, el juny, direm, no? El Cuina Sant Pau, a Sant Pol de Mar, al mateix lloc on abans estava el Sant Pau. Com està això? Hi ha nervis?
Va, cada cop n'hi ha més de nervis, sobretot cada cop que entro a veure les obres i veus tot aquell espai, clar, ara tot està empantanegat. I ja en la meva retina ja és com serà tot allò. Bo, tinc moltes ganes, molta emoció. Sento com pessigolletes aquí.
Clar, i a part hem vist que Bruno García Blas, no?, s'estan fent càrrec de l'interiorisme, perquè hi havia estat al Sant Pau. L'espai serà gairebé... Serà diferent del d'abans o no,
totalment
Raül?
Diferent. Oh,
totalment diferent.
Totalment diferent. Les parets seran les mateixes, això sí, sí que no es pot tocar, però volem... El que volem aconseguir és muntar un espai... Clar, és que la gent té una referència que ja hi havia un restaurant gastronòmic. I és el que volem sortir és que la gent recordi que ja hi va haver un dels millors restaurants del món, però que ara tot això és una altra cosa. I farem una neteja de cara al 100%. El que sí que volem fer que sigui un estil com un bistró. Com un bistro d'aquests francesos, que estan plens d'història i tot. I tinc una història familiar preciosa. O sigui, el que explicarà aquelles parets i aquelles peces que hi hauran és una història familiar des de la botiga fins que va tancar el Sant Pau. Allà ja trobaràs des d'una xaquetilla de la mare que li van regalar quan va tancar el Sant Pau de les tres estrelles. Trobaràs un mural que vam fer, que teníem penjat a la botiga, que és com es feia la matança del porc. Una pintura d'oli pintada, que és la meva mare, que a la meva mare no li agrada, però jo li dic que sí o sí anirà cap allà de la mare. Després ja el més segur que hi ficarem dues imatges, una que serà la Sant Antoni pel meu pare, Sant Antoni dels Burros, i la Verge del Carmen. O sigui que explicarà històries i vivències familiars.
I com us heu decidit a reprendre l'espai i a reconvertir-lo?
Mira, quan els pares tanquen el Sant Pau sí que em proposen si jo vull continuar al Sant Pau. Jo allò tenia molt clar que no era el meu projecte. O sigui, era un projecte d'un matrimoni jove que el va començar, que no sabien cap on aniria, però mira fins on van arribar, i vaig decidir, doncs, que no era meu. Sí que era meu, me'l sentia molt meu, però era seu. I vaig dir, ostres, no, tanquem-lo. Llavors va venir la pandèmia i tot va quedar parat. Llavors la mare va gravar com uns spots de cuina per una empresa, sí, per Instagram, no? Si va fer com unes... I van fer una gravació d'uns 3 o 4 dies allà dintre. I la mare va demanar ajuda a mi i a en Murilo que li féssim de pinxes, que li arregléssim les coses mentre estava gravant allò. I vam dir, sí, sí, endavant, anem a ajudar. I és clar, fer gravacions és molt lent, o sigui, paguen pel temps, no? I esperàvem molt, miràvem molt. Allà amb en Murilo vam començar a parlar de, ostres, que guai seria, t'imagines, no sé què. I la conversa va sortir amb els pares, i els pares va dir, home, si tu ho vols,
endavant,
això està aquí. O sigui, aquí tens una cuina, tens un tresor, tens un Rolls parat que no el fa servir ningú. La teva germana ha muntat un bar just al cantó que no fa servir la cuina. O sigui, si vols, per tu. I llavors amb en Murilo vam parlar, vam dir què fem. Els hi vam proposar, va dir com vulgueu, i mira, fins aquí.
Uau. Sé que no, volíem no parlar de menjar, Raül, però...
Va, som-hi, va, entrem en matèria.
A veure, què s'hi menjarà al Cuina Sant Pau?
Mira, el que ens fa molta il·lusió...
Estic bevejant, ja, eh?
Sí, el que ens fa molta il·lusió, sí, és que es mengi estació de l'any, que...
Va.
Les coses que toquen quan toquen.
Sí.
I sobretot que es mengi també territori. Estem en el Maresme, que és una de les comarques, no perquè hi hagi nascut, però una de les comarques molt riques en horta i en productes, del mar. Però hi haurà els canelons, o sigui, això no hi podrà faltar, hi haurà els canelons, que tingui aquesta tècnica impecable d'enrotllar-lo. Hi haurà croquetes, hi haurà el peix del dia, hi haurà baus, hi haurà plats per compartir, hi haurà l'ensaladilla rusca, hi haurà 10.000 coses. Serà una carta molt viva i que es anirà movent moltíssim.
Vosaltres d'entrada heu dit que serà un projecte humil, sense grans pretensions, bueno, però que tiri, no?
Sí, no sabrem... Mira, la mare em va dir una cosa molt bonica, perquè, esclar, quan els pares van obrir el restaurant Sant Pau, ells no eren conscients on aniria a parar el restaurant Sant Pau. Estàvem muntant el mateix que muntem ara a Cuina Sant Pau. Muntem un espai que volem que la gent vingui a passar-s'ho bé. La mare diu, això és com anar a nedar. Tu quan vas a nedar saps que vas a nedar. Quan et tires a l'aigua i comences a nedar, saps la direcció que estàs agafant. O sigui que ara sabeu que aneu a nedar. I a partir, quan comenceu a abraçar, llavors ja ho sabreu.
Nosaltres hem començat a estalviar. Heu dit que és una cuina que no es clourà a ningú per preu.
No, home, no, clar que no.
Llavors, però per fer reserves que hem entrat, cuina-sampau.cat, i hem vist, clar, encara no està a punt, no?
És la pregunta de les preguntes. Quan començarem a fer reserves? Mira, seria molt... Imagina't que ara decidim que diem que el dia 1 de juny obrim. I les obres no estan acabades.
Clar.
I obrim reserves. On te fico que hi ha gent? Mm. Què els hi dic? Per això, quan sapiguem segur que el restaurant, bueno, que el Cuina Sant Pau obrim tal dia, aquell dia obrirem reserves, serà una manera molt fàcil, serà per internet i es podrà fer. Però, és clar, no diguem blat fins que no està al sac i ben lligat. O sigui, hem de ser així.
El nostre xislong aquí al matí a Ràdio Estel, si asseu el xef Raül Balam Ruscalleda. Raül, clar, si et diem 5 de març de 2013...
Ah, 5 de...
Ai, segur que saps què va passar, no, aquell dia?
Home, que està... Sí que se sap
quants,
el que va passar.
Et podem preguntar, quants anys tens?
9.
Tens 9 anys?
Tinc 9 anys.
Explica'ns això.
Sí, sí, tinc 9 anyets, encara que no ho sembli. Doncs mira, el 5 de març vaig tindre la sort que vaig tornar a néixer. Va ser una gran sort. El 5 de març jo tenia una vida molt, molt desordenada i molt descontrolada. Pensava jo que era una mala persona i que era un viciós. I gràcies a la meva germana i als meus pares, el 5 de març se'm va donar l'oportunitat d'anar a un centre de desintoxicació, a deixar les drogues i a donar una nova oportunitat a la vida en Raül Balam.
El 2020 tu vas fer pública la teva addicció. Uh-huh. Abans ja ho havies explicat a xarxes, però llavors ho vas fer al programa Planta Baixa, que miren milers i milers i milers de persones. Tu en algun moment vas dubtar si fer-ho públic o tenies clar que dir-ho era una manera de començar a ajudar molta gent?
És que és aquest la mar dels ous, per dir-ho d'una manera. És que, clar... És que deixar les drogues és molt fàcil. Jo vaig anar allà a deixar les drogues i... Això és com deixes de fumar. Tu deixes de fumar un 1 de juny i l'1 de juny a les 3 de la tarda ja ets exfumador perquè ja has deixat de fumar. O sigui, jo quan vaig arribar allà, al cap de... quan em van fer la desintoxicació i tot, jo ja havia deixat de prendre substàncies, no? El que és difícil és canviar els hàbits i educar el cervell. Això és el més difícil que hi ha. Perquè arriba un moment que la teva vida la dirigeix la droga, encara que tu no ho sàpigues. Tu no ets conscient, però tot el que fas les 24 hores al dia ho dirigeix la punyetera droga. Clar, canviar aquests hàbits i ser conscient d'això... Clar, tu et penses quan estàs allà que la vida serà una merda. Perquè, és clar, només coneixes allò i és en què el que tu et penses que allò et dona la felicitat. Però quan comences a veure i a notar que la vida és molt més guai. Nosaltres, el nostre terapeuta, un dels terapeutes, en Patrick, deia, diu, senyores, si quieren emociones fuertes en la vida, dejen las drogas y vivan. I és que és veritat. Jo em sento tan ple avui en dia, em sento una persona tan lliure, no em sento una persona marginada perquè no pugui veure o no pugui prendre drogues com pugui fer altra gent i que no li passi. O sigui, em sento tan ple que jo vull que la gent que tingui aquest problema ho vegi, no? Que aquest bon rotllo que jo sento dintre meu. Jo crec que és necessari. Si he tingut la sort que sóc fill de qui sóc, que sóc un personatge, fiquem entre cometes, una mica públic, doncs jo crec que això s'ha d'explicar perquè jo hagués agraït que algú m'ho expliqués quan jo era més jovenet.
El Raúl que había antes era un Raúl que nunca pegó, pero te hundía con la mirada. Mis padres me temían. La gente que trabajaba conmigo me odiaba. Llegó un momento que yo perdí el control.
Raúl llega...
Clar, llavors, Raúl ja s'havia presentat al Festival de Sant Sebastià en aquest Camí Lliure, no? Que és el documental d'Àngel Parra i Pedro Peira, que gira al voltant de la teva vida, també la vida de la teva mare, de la Carme Ruscalleda. Clar, tu deies que tota la vida et compararien, no?, amb la teva mare i que ho tenies com molt assumit, no?
Sí.
Però la veritat és que sempre, no?, evidencies això, que admires, que és admiració cap a la teva mare.
Home, 100%. És que jo crec que igualment la sentiria aquesta admiració si no fos la meva mare. És que és una dona que ha tingut per època de l'any i per haver nascut on ha nascut i tot, doncs que no va tenir fàcil. Era la primera filla d'un matrimoni pagès i botiguer, i ella el seu camí no era l'estudiar. Ella, com que era dona i tot, amb ella li tocava treballar i estar a casa. O sigui, és que com a persona això, i una persona que no va tindre tot això que avui al dia es té, que sembla tan fàcil, que s'hagi fet ella mateixa i que hagi arribat on t'ha arribat a ser una de les dones referents mundials a la gastronomia, ostres, és que això és per...
Sí, sí, no és gens
fàcil. És per fer reverència.
Aquí estem tots fent-li reverència.
Reverències i fer petonets per un trepitge, eh? Es rappel d'un
carton. Saps què passa, Raül?
Què passa? Mare de Déu, a veure, va.
Mira, aprofitem que tenim aquí la nostra Jess Long per seguir... Tenim ganes de conèixer-te més, val? Llavors, clar, no pateixis.
Ui, ja sé, quina calor.
La Olga no t'ha preparat res, unes breu preguntes, no? Per anar una mica més enllà de la cuina.
Sí, això, més enllà de la cuina.
Jo soc molt dolent fent aquestes coses.
Ah, no, però tu et saps totes les respostes.
A veure.
Sí. Yo soy la vedette. Aquesta és la Gracita Morales cantant Jo soy la vedette, un dels moltíssims temes amb els que has ballat, has fet playback o una performance al teu compte d'Instagram, Raúl_Balam_Ruscalleda. Tu ets chef, però amb aquesta vena artística no t'ho has plantejat mai? Que et podries... Home, s'ha de ser molt artista, no?, per crear, per acabar fent allò que feu i que està tan bon un plat, però més enllà de la cuina?
Jo em sento artista. Jo, de veritat, no, de veritat, em sento una mica de varietés, jo. De veritat, jo serveixo per un roto i un descosido. Sí que la cuina, doncs, és el que al final és el que veig que hi tinc més futur. Però sí, per què no? M'encantaria.
I el sentit de l'humor també està molt present, no? Perquè, jo què sé, ens expliques des de com es creen menús, no? Que sabem com es fa un flam... No sé si en sortirà igual, però... O un fricandó, no? Com arriba aquesta inspiració per disfressar-te a vegades, que ets com un arbre de Nadal, una mona de Pasqua...
Sí. Jo crec que una mica la soledat. Jo soc una persona vist sol i em caic molt bé i m'ho passo molt bé a mi mateix, i a vegades estic a casa sol i em dóna la vena i dic, vinga, va, em vaig a disfressar. I em disfresso i em miro al mirall. Soc com un nen, a vegades em sento com un nen de quan era petit, ho feia molt, això, i ho segueixo fent, no? I això, no he perdut aquest nen, i m'agrada, m'ho passo bé.
És fantàstic, perquè hi ha molta gent que ja com es fa gran és com dibuixar, no? De petit dibuixes molt i de gran ja no dibuixes i perds com la pràctica.
Bueno, però jo crec que això s'ha de fer. Pensa que amb la persona que passaràs tota la teva vida fins que te'n vagin, t'hagis d'anar, és amb tu mateix.
Clar.
Hi ha molta gent que ve, t'acompanyarà, hi ha gent que marxarà, hi ha gent que no tornarà mai més, però que el que quedarà sempre ets tu. Si no tens un bon rotllo i una bona relació amb tu mateix, apaga i vámonos, eh?
I ara ens has d'explicar com algú amb tanta creativitat va vestit sempre de negre, que la teva mare sembla ser que et va dir dos dies.
Això et donarà un parell de mesos. Mira, jo sempre dic que tinc tant de color dintre meu que el negre és el que em fa una mica de balança. Em fa de balança. Mira, el negre, a mi sempre m'ha agradat el negre, però de petit els meus pares em van fer agafar molta mania perquè tinc el cabell molt fosc, tinc la pell fosqueta, sobretot a l'estiu, i em feien vestir amb coloraines. Quan prenia drogues, jo estava tan malament per dintre meu que em disfressava com un papagallo de colors per tapar aquest malestar. O sigui, el malestar, el color, me'l tapava. Jo anava disfressat sempre. Les meves maletes d'un cap de setmana eren quilos i quilos de roba perquè no em sent... O sigui, estava tan malament que tot allò, aquella roba, necessitava aquell canvi de color. Quan vaig fer els 40 anys, que em va agafar... Tothom, quan fa 40 anys, fa grans festes i tot. Jo me'n vaig anar sol a Estocolmo. Li vaig dir a la mare, vaig a celebrar 40 anys jo sol perquè em ve de gust celebrar-ho amb mi mateix. Ja hi vaig anar vestit una miqueta de negre, però ja vaig tornar allà negre del tot. Perquè és una manera fàcil, és ràpid, o sigui, és ràpid, i és molt és còmode, i a més fa elegant.
Sí, sí, molt elegant.
Raül, ha estat un plaer, haver-te tingut aquí,
no,
a la Xeslong del matí. De debò, que vagi molt bé, molta sort, que sens dubte la tindràs, amb aquesta reobertura del Cuina Sant Pau.
Moltes
Estarem
gràcies.
Estarem molt pendents, Olga, per agafar reserva.
I tant.
Sí, home, heu d'anar mirant a Instagram i ens anem movent i anem ficant notícies, o sigui que ja estigueu a l'aguait.
Raül Balam Ruscalleda, gràcies.
A vosaltres, gràcies.
I que nosaltres, ai, és que ens agradava aquest punt de la música. Res, marxem breument a publicitat i a la tornada avui posem la lupa i aquests moments finals del programa hi posarà la lupa el David Serra a la Palma i al Palmó de diumenge de Rams, que el tenim ja aquí a tocar. Fins ara.
Ràdio Estel. Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Sí, és que ja d'aquí 3 dies és diumenge de Rams, el dia en què molts nens i nenes treuen a beneir la Palma o el Palmó, que els han regalat les padrines. Clar, és per això que avui doncs, posem la lupa justament en aquesta tradició, David Serra.
Sí, concretament en la Palma i en el Palmó i en la seva fabricació artesanal, fetes a mà. Com, per exemple, fa uns anys ens van ensenyar tres germanes molt populars que feien tot tipus d'encàrrecs, no sé si les recordes, sí, vivien a Gràcia.
Sí.
I segons la tradició que tocava, en aquest cas, la Palma.
Però a mi ja saps que et dic que és la primera i última vegada que agafem un encàrrec d'aquests, tu. Jo el trobo massa delicat, no ho sé.
Oh, doncs a mi m'agrada. El que m'empipa és que tot el dia tocant això tan humit se m'arrugaran més les mans,
Sí, sí, clar, però si estàs sec no podíem treballar, que es trenca. No,
però d'aquí diumenge de Rams tot això ja estarà sec.
No, però que penses que les deixem així, aquestes palmes, no? Aquestes palmes, tot això, ho guarden amb unes cambres de sofre.
Mm. Ara, que per fer aquesta feina s'ha de ser artista, eh? Perquè mira, la Conxiteta i jo, perquè som manyoses i tenim sensibilitat, Però no pot fer qualsevol, això, no?
No, perquè la Rosariet l'altre dia va voler fer una palma i, escolta, li va sortir una garxofa.
Ai,
Són les Teresines fent palmes i totes les seves amigues i veïnes i veïns.
Ajudant, eh?
Ara sabrem si realitat i ficció es donen la mà. A veure, li preguntarem al Joan Baquer, que és mestre artesà. Ell és la quarta generació de palmes via plana, a qui aquests dies doncs, se'ls està girant molta feina i benvinguda. Joan Baquer, bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Què tal, com va la feina, el ritme de fabricació de palmes i palmons aquest any?
Doncs bé, aquestes dates, doncs, atrafegats, com no pot ser d'una altra manera, doncs fem palmes.
Millor que els dos anteriors, no, suposo? I principalment el 2020, que va ser l'any de confinament, diríem, i que no... Suposo que se'n veu fer, però potser no tantes.
Bueno, les palmes es fan a molt de temps. Per tant, nosaltres les palmes les teníem fetes. El que passa és que la sorpresa va ser quan ens van confinar i ens van dir, tots els clients ens van dir, escolta, és que, no, és que tenim tancat, no les volem. I, bueno, vam tenir realment un problema. L'any passat, doncs, no va ser el mateix, però quasi, quasi. El que passa és que, bé, a través de la nostra botiga online, doncs, bueno, vam poder subministrar una part del producte, però ja t'ho dic, les palmes no es fan d'avui per demà. O sigui, jo ara ja no estic fent palmes, les palmes ara ja estan a les botigues, perquè ara ja les pugui...
Sí, 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 sí. No, ara les venen a buscar, les encarreguen, entenc, els podeu, com les podeu vendre online, també. Amb quant temps es fa una... Comenceu a fer les palmes, diríem.
Ja t'ho dic, nosaltres, per exemple, ara estem acabant de lligar les palmes.
Espera, que no et sentim,
Ui,
Joan.
Que ja, sí, que està en un lloc amb vent, no?
Hola, Joan.
Ui, l'hem perdut.
L'hem perdut.
Clar, és qüestió del vent. Doncs, bueno, estàvem parlant amb el Joan Vilaplana, sobretot d'aquesta empresa, no?, que es dediquen tants i tants anys a fer aquesta palma, que jo et preguntava abans, i tu te'n recordes? Que
no.
De la darrera palma? No te'n recordes, eh?
Gens. Jo, és que era molt petit. Jo crec que en duria... Tinc alguna foto meva amb un palmó.
Aquesta és l'últim
record.
Jo tenir
dos o tres anys i no sé si posteriorment en vaig tenir més. Era més de mona.
Mira, doncs ara li preguntem a Joan.
Digue'm.
Ara,
hola,
que ens...
Que
em sentiu millor?
Ara, perfecte, sí, feia molt vent. No, Joan, em preguntava... clar, ja les teniu totes, lògicament, les teniu totes fetes, perquè si les haguéssiu de fer ara no tindríeu temps material. Però... Amb quanta antelació es fan les palmes i els palmons? Sobretot les palmes, que és el més laboriós.
Mira, nosaltres comencem a treballar a l'any demà del Diumenge de Rams, per l'any que ve. Ara estem acabant de lligar les palmeres per l'any que ve. Llavors comencem a elaborar les palmes quan canvia el temps. És a dir, quan comença a fer fred, les palmeres es poden tallar i podem començar a treballar. És a dir, cap a l'octubre comencem a fer palmes.
Carai, Déu-n'hi-do. Una curiositat... més palmes o palmons? Es venen més palmes o palmons?
Més o menys igual. Més o menys igual.
Les palmes, recordem, són més per les nenes, no?
Els palmons... Sí, però bueno, això també ha canviat una mica.
Sí, afortunadament, sí.
Ja, això ho heu notat? Ha canviat,
sí, afortunadament.
Joan?
Sí, ha canviat. Hi ha xiquetes que volen palmó i hi ha xiquets que volen palma. Bueno, doncs perfecte.
Clar.
Sí, clar, com ha de ser. I una palma, sí, sí. Com trigueu a fer una palma?
Bueno, jo sempre
depèn,
explico
suposo,
que
però...
això depèn de la palma que tu vulguis.
Clar, sí,
jo puc dedicar-me un minut i et puc fer una floreta, et puc fer un ramet, et puc fer una coseta...
Un minut?
O puc fer-te un encàrrec, doncs, com vam fer aquest any, que vam estar tres setmanes fent una palma.
Carai, Déu-n'hi-do. Clar, la gent no sigui, sí, es pot demanar una palma concreta amb un disseny concret.
Sí, sí, sí. Bueno, això s'estilava molt abans. És a dir, abans, doncs, hi havia encàrrecs de molta... doncs, bueno, doncs això, doncs ara ja no es ven bé així, doncs perquè, bueno, s'ha convertit una mica en un producte més de consum com els altres, i la gent, doncs, bueno, té un pressupost, diu, doncs mira, jo em vull gastar 10, 15, 20 euros i d'aquí no passem. Clar, quan estem parlant de treball manual, de treball artesà, doncs depèn de les hores de la feina que hi ha, doncs el preu és un o el preu és un altre. Per tant, aquesta palma, doncs, que ens va costar 3 setmanes fer-la, doncs, bueno, tenia un pressupost elevat, que això és un encàrrec especial per no sé què, però, bueno, això es passa poc. Això passa... Abans era més habitual,
sí,
i ara, doncs, passa poc. Lo normal és que la gent es gasti entre això, entre 10 i 20 euros, aproximadament.
Joan, última pregunta, perquè anem perdent de tant en tant, però crec que és important destacar, dir que us torneu a sumar vosaltres a la campanya solidària Palmes de Rams, no?, en col·laboració amb Amics de la Gent Gran.
Sí.
En què consisteix aquesta iniciativa?
Sí, sí. Bueno, això és una iniciativa que va sortir d'una vivència personal, doncs d'un familiar nostre, doncs, que estava en una residència, i doncs, com que, en concret, la meva mare, i doncs, bueno, vam anar a la residència, perquè ella doncs, era artesana, ara ja no pot treballar, però abans sí que havia treballat molt, i doncs, bueno, allí ella doncs, va fer unes palmes per la gent, i vam veure els ulls de la gent quan els donaves una palma, doncs, que els connectava amb un referent que per ells era important.
Clar.
I bueno, vam veure això, vam veure doncs, que, bueno, que algú que reconeix això, perquè el problema que tenim els artesans és que moltes vegades no és reconegut el nostre treball. I en canvi aquesta gent sí que el reconeixia, aquest treball. Això per una banda. I per l'altra banda, doncs, nosaltres hem decidit dedicar un 1% de la nostra venda de la botiga online doncs, a regalar palmes a través d'aquesta associació Amics de la Gent Gran, doncs, material doncs, per poder repartir la residència, que el dia ells ho puguin celebrar, perquè és espectacular el que els connecta amb una vivència personal seva. Per tant, va ser una bona iniciativa, ja fa 3 anys que ho fem, i és que està funcionant superbé, i bueno, tenim un munt de residències que hem anat a entregar a través d'aquesta associació, que fa una feina fantàstica. Doncs, bueno, doncs això, en solidaritat amb la gent gran, l'acompanyament, el rècord que tenen d'infantesa, i està superbé, estem molt contents d'això.
Perfecte, sí.
Projecte, eh?
Doncs, Joan Baquer, com dèiem, mestre artesà, propietari de Palmes... Via Plana o Vila Plana? Ara
tinc Vila Plana.
Via,
no? Vila Plana,
sí, perdó. És la família de la... No, Via.
Via, val.
Sí, és la família de la meva àvia, que sí, deien Via Plana, sí. I en el sector tothom es coneix per això, pels Via Plana, doncs
amb...
vulguem... Jo ja no m'ho dic, Via Plana, el meu pare sí s'ho deia, però jo ja no m'ho dic. Però, bueno, el bagatge... ja t'ho dic, són 4 generacions i clans en els sectors com sempre.
Joan, va, que segur que deus estar enfeinat.
Més de 100 anys d'història.
Gràcies, Joan.
Gràcies, Joan.
Cuida't.
Gràcies.
Vinga, bona feina. Adéu-siau. Pobre Joan, que jo li he dit Joan Vilaplana.
No, és Via Plana, Via Plana.
Via Plana, Palmes, Via Plana. A veure, que ens queda res.
Bon dia.
Bon dia, Maria José Mendoza, aquí jugant amb el llibre de Jordi Lavanda.
Molt bonic, m'agrada.
Què et sembla?
Sí.
Més destacat de les xarxes. Que
mira'm, a la mare d'Almudena Cid, que recordem que l'Almudena i el Cristian Gálvez van signar recentment el divorci, i la Mina Tostado, que és la mare, ha piulat per Twitter. Lo que tenía era que haber venido a Vitoria a hablar con la familia, aunque solo sea por todas las ensaladillas que le hice durante 15 años. Me lo merezco. O sigui, la mare reivindicant que no pot ser. O sigui, que per què no ha anat el Cristian Gálvez a donar alguna explicació a la mare de l'Almudena Cid. I la mare estava molt indignada. Però la cosa no acaba aquí.
Ep.
Perquè també va piular a una dona que deia que com que no havien tingut fills, i la mare va contestar: guarde su insulto machista y además no es cierto, estaban en ello. Ha donat aquí com una pisteta de potser de un dels motius. Sí.
Maria José, moltes gràcies. No ens ha donat temps de més.
A tu sempre.
Vinga, demà. Que tindrem a la Maria José l'abisme de l'amor, i ara ja volem saber la resolució del Freqüència Madurada, que avui ja està bastant encaminat, Marta Jarque?
Sí, jo crec que des de casa tothom hi ha caigut. L'animal que representava doncs, aquesta deessa, la deessa Ator, era la vaca.
La vaca. Doncs claríssim, moltíssimes gràcies. L'ha encertat gent, no? Em dóna la sensació.
Avui tothom, no hi ha hagut cap error.
Doncs demà, el darrer dia, per endur-te aquesta magnífica...
Molt fàcil.
Molt fàcil. La darrera oportunitat per endur-te aquesta cistella. Caprabó, moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Nosaltres arribem ja al punt i final del matí a Ràdio Estel d'aquest dijous. Us deixem amb Ignasi Miranda, amb l'espai sense distància, que ja sabeu que el Papa Francesc ha rebut aquest matí la cúpula de l'Episcopat espanyol amb el president, el cardenal Joan Josep Omella, al capdavant. Aquesta notícia, sens dubte, ens l'ampliarà l'Ignasi Miranda després de la pausa publicitària, i una cita amb l'actualitat a les 2 a l'Estel Migdia amb en Joan Trias. I nosaltres demà ens hi tornem a posar, com sempre, a partir de les 8, aquí al matí a Ràdio Estel, amb en Pol Marçal a la part informativa i amb l'equip del magazín ja a partir de 2:15. Que vagi molt bé. Fins demà.
Ràdio Estel.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Joventut Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de La Sardana de l'Any, al Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel. És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la Ràdio.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.